Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 9 minuts del matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts. Com que ja estem pràcticament tancant aquest mes de maig, doncs arriba el moment de rebre en Xavier Blanc. Mestre Blanc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
També, anem fent. Anem fent. I vosaltres què? Ja a punt de liquidar el curs, no?
Home, tant com liquidar-lo, no.
Home, el curs... Liquidar-lo no en el sentit allò de...
El curs no es deixa liquidar tan fàcilment.
Ah, no?
No, cada vegada...
Costa més?
Sí, costa més. Costa, tenim una sensació de... No, passa sempre el mateix. Després de Setmana Santa, dius, va, ara anem a fer l'esforç final, però l'esforç final resulta després ve absolutament precipitat i comencen els exàmens, les audicions ja... de final de curs i tot això, i aleshores... Aleshores, tot això hi ha una mena de cansament, de nerviosisme i així, molt, molt curiós, típic de totes les escoles, eh?
Tenim... Però tot això se'n suma ja, no?
Tot això se'n suma, sí, ja fa unes... Sí, sí, hi ha un ambient de final de curs ja tremendo. Però bé, molt bé, disfrutant molt, perquè tot això té a veure amb la música. I amb la música amb nens, amb joves, amb no tan joves, amb adults, i està bé, és un ambient... Pensa que això són cents i cents de persones que l'escola i el conservatori estan en actiu musicalment.
I avui parlem precisament d'això, de l'ensenyament, no?
De l'ensenyament i de l'ensenyament dels més petits, perquè d'enfocar l'ensenyament amb instrument i amb la veu, hi ha moltes maneres de fer-ho. I és molt interessant com al llarg de la història de la pedagogia musical han anat apareixent diferents sistemes, diferents persones, personatges, músics, alguns intèrprets, alguns no directament relacionats només amb la música, sinó amb la dansa, amb l'art del moviment, que han anat fent aportacions molt importants que...
És que han marcat la pauta,
que han marcat
diríem,
la
no?
pauta i que han creat escola en el món occidental i fins i tot no només en el món occidental, sinó arreu del món, no? I hi ha un d'aquests mètodes, un d'aquests sistemes, que és particularment important, significatiu, i que té moltíssims seguidors en tot el món, i no només seguidors, sinó que també té detractors, és a dir, que hi ha gent que no comparteix els seus postulats, però és molt important. I per parlar d'aquest tema, del famós i mític i llegendari mètode Suzuki, que molta gent segur que dels oients que ha sentit a parlar, això del mètode Suzuki...
Sí, però no sabem ni de
no
què
sabem
va.
De què va.
Ja t'ho dic així.
No és un mètode que tingui a veure amb les motos.
És un mètode l'aportació és important,
que té a veure amb la música, perquè per això sempre estic aquí per parlar de música. Doncs he pensat que era molt interessant tenir avui aquí a l'estudi, al programa, algú que sigui especialista en el mètode Suzuki. I tenim la sort de tenir a la nostra escola, a Victòria dels Àngels, algú que porta molts anys treballant amb aquest mètode i que s'ha format de manera molt específica en el mètode Suzuki. Bon dia, Laia.
Bon dia.
La Laia Rocabert és violoncel·lista i pedagoga a la nostra escola i porta molts anys amb aquesta història del mètode Suzuki, i em va semblar que era molt interessant que poguéssim compartir amb ella tot aquest món del mètode Suzuki, que hi ha escoles que el treballen de manera sistemàtica i no és el cas de la nostra escola, és a dir, en el que pot ser una aportació de determinats professors, se n'agafen determinades coses, alguns aspectes, però si algú pot parlar amb coneixement de causa del mètode de Suzuki és la Laia. I a més hem de tenir en compte que aquest mètode enguany celebra si no estic mal informat, el 70è aniversari, i que es fa un congrés ara el mes de juliol, grans activitats a Barcelona,
Barcelona,
precisament,
sí, sí.
On la Laia segur que,
sí,
perquè
sí, sí,
hi participarà. I res, Laia, explica'ns una mica això del mètode Suzuki.
Bé, doncs, primer de tot, doncs, això, presentar-me, que dins la meva faceta doncs, de músic i pedagoga doncs, feia molts anys que sempre n'havia sentit a parlar fins que un dia doncs, vaig dir anem a veure-ho més concretament. En aquells moments aquí era difícil fer formació com a professor i llavors vaig haver de... Bueno, vam estar a Madrid un temps i llavors he estat ara estudiant tots aquests anys a Lió. I, com bé deia, és un mètode molt internacional, que trobes molta gent de tot arreu, i tothom ens porta una mica el mateix, no? Aquesta curiositat de com poder ensenyar un instrument, en el meu cas el violoncel, que doncs bé, doncs té certes dificultats, com tots els instruments, però et feia entrar el fet de veure nens tan petits que podien tocar un instrument d'aquestes característiques, no? I bé, Suzuki, diguéssim, era un violinista que va estar, doncs, va sortir del Japó i se'n va estar estudiant a Alemanya, i ell, a partir de la seva experiència, quan va començar a donar classes, va veure de dir, si jo parlo japonès i aquest idioma és molt complex, però tots els nens més o menys habilidosos, amb més o menys talent i capacitat, doncs s'acaben comunicant amb ell, per què no amb la música i amb un violí? Quina diferència hi ha, no? I llavors, a partir d'aquí, ell va analitzar molt la manera d'aprenentatge d'una llengua i la comparava amb l'aprenentatge d'un instrument. I les seves bases rauen en aquí, és a dir, que tot allò que estimula l'aprenentatge d'una llengua amb un nen, doncs intenta fer el mateix amb l'instrument. Per tant, no és que pretengui que tots els nens siguin solistes musicalment, sinó que tots els nens tinguin l'accés a través d'un mitjà musical, en el seu cas va ser el violí, i poguessin expressar-se musicalment. I el qui tindrà moltes habilitats doncs potser arribarà a un nivell molt alt, i el que no, doncs a un nivell modest. Respecta molt el ritme natural del nen, no? Vull dir que hi ha nens doncs, que n'hi ha més de pressa i nens més lents, però amb això sí que es té molt, molt en compte. I el pas dels anys va fer que altres instruments s'interessessin per aquesta manera de fer, i avui dia podem trobar doncs, formació sobre aquest mètode, doncs, no només amb el violoncel i el contrabaix, que a vegades dius, o la viola, que són instruments de la mateixa família, sinó doncs, amb flauta travessera, guitarra, trompeta, veu, arpa... Bueno, me'n deixaria, perquè cada any vas sentint, ah, mira, ara també es fa sobre això.
I, a més, fins i tot instruments així molt particulars, com l'ukelele o
sí,
coses així,
sí.
Que hi volta instruments així.
Que també, perquè el que tu tens entre mans és un mitjà, no? Ara, com tu fas aquest entorn que va propiciar Suzuki a través de la llengua materna, per això es diu que el mètode doncs, rau en la llengua materna, en el qual, si anem ara a entrar doncs, a especificar doncs, alguns dels fonaments, seria que ell deia que una llengua un nen l'aprèn perquè cada dia l'estan estimulant, i fins i tot sempre des de la positivitat, no? Quan el primer mot, no? Mama o papa, la cara dels pares, no? O aquella cosa, doncs, aquell sentiment tan positiu fa que ell tingui més ganes de provar-ho, no? I per tant, doncs, la il·lusió que els hi fa als pares quan comencen a parlar, i doncs ara això, ara allò... Doncs ell, això també això és el que transporta amb l'instrument, i per tant la nostra metodologia, la manera de funcionar és el que en diem el triangle, un triangle d'aprenentatge, que és pare o mare, o els dos, però bàsicament sempre és un, alumne i professor. Llavors representa que el que nosaltres en el fons estem fent en un primer moment, en els 3 anys, que és quan comencem, el que fem quasi bé és ensenyar als pares. Els pares, què és el que anirem fent amb aquest instrument? Perquè ells és el que volem és que cada dia, com amb una llengua, cada dia ells facin aquest aprenentatge a casa i el visquin amb la mateixa naturalitat i amb la mateixa positivitat que farien doncs, amb altres aprenentatges d'un nen, no? O sigui, no només la llengua, sinó els hàbits diaris, llegir un conte abans d'anar a dormir, coses que nosaltres les hem viscut molt natural i com a pares tenim clar que ho volem fer i els estimulem amb això, doncs donar una altra eina que potser molts pares no han tingut formació musical i per tant no saben com fer-ho. Llavors el que fem nosaltres és donar aquesta eina i pautar molt el treball que fan. Doncs mira, aquesta setmana treballarem sobre això. Utilitzem molt una base de CD, que són les peces que al llarg del temps aquests nens n'hi han aprenent i per tant volem que a casa l'escoltin molt, que la visquin doncs, com posarien una altra del gegant del Pío, perquè de fet quan ells... Llavors, tu vols tocar aquella cançó, si ells la reconeixen molt, ràpidament tenen ganes de tocar-la. I si allò doncs, no està del tot bé, ho senten molt més fàcilment que si és una cançó que mai a la vida han sentit. Els nens en aquestes edats, el fet de repetir encara els estimula més i quan aquella repetició ja els hi surt, encara hi disfruten més. Llavors, a Suzuki el Cricri és una mica un entorn de joc o de recursos, sobretot pel part del professor, en els quals estimular aquesta repetició que no sigui tampoc pesada i ajudar els pares com fer-la a casa, perquè la realitat és que no és sempre fàcil a casa. Per mi els reptes importants i és aquest, no? És quasi bé ensenyar més als pares de no perdre la paciència, de no viure com...
Ara m'ho ha tret de la boca.
De no viure com una angoixa, de si avui només ha fet això, no passa res. El que jo tinc clar és que el pare n'ha d'estar molt convençut. Segurament quan li diu vés a rentar les dents, a vegades se li resisteix, però com que tu tens tan clar aquest principi de que ara t'has d'anar a rentar les dents, al final el nen ja ho acaba vivint, doncs bueno, no vaig a discutir-ho, no? Llavors una mica això és el mateix, vull dir, si ara anem a tocar una petita cosa, tampoc anem a fer grans reptes, sinó allò que ens ha dit el professor, que aquesta setmana hem de tocar això, hem de mirar això... El fet de que sense haver-ho de discutir és el que al principi els hi costa, però quan ja entren a la rutina, les famílies que ho arriben a fer, és genial, és, quan, bueno, és que llavors ells ho veuen com una cosa molt natural, però el primer pas costa, és el que costa. Bueno, si hem de ser realista, és del repte que costa més com a professor, eh? Mm. Però bueno, després si ho aconsegueixes és perfecte, és ideal.
És ideal,
o sigui,
però...
Sí que prepareu-vos, no?, els que teniu criatures que van començar a aprendre amb el mètode
sí.
Suzuki.
Escolta, no sé si estàs venent el productor, me'ls estàs espantant
no, mira,
a tots.
Jo crec que molts dels que estem fent això...
Sí.
Ara, bueno, arribem a un punt que ets realista. Llavors, clar, tu quan com a pare veus nens petits de 4, 5 anys, 6 anys i molts d'ells toquen molt bé, que es queden sorpresos, sí, seríem com es diu, faríem trampes si diguéssim, no, això és genial, és perfecte, i fas amb una vareta màgica i surt això. No, aquí hi ha un treball.
Clar.
Hi ha un treball que la família n'ha d'estar molt convençuda de fer-lo, perquè convençuda, no vol dir que al primer moment tingui dubtes, no passa res, però vull dir que n'ha de tenir ganes, vull dir, ha de tenir ganes de fer-ho i per mi aquest és la cosa doncs, de que nosaltres intentem transmetre, que el bo d'això és que després de la dificultat hi ha la gran recompensa i que mica en mica els petits passos llavors són grans progressos. Però a vegades et trobes famílies que, clar, que potser poden fer-ho i diuen, uf, és que això, clar, no és com imaginava de ràpid, no. I,
mira, Laia, no sé. Els hi pots dir a les famílies, mireu, si voleu ser partícips de la satisfacció que suposa tenir un músic a la família, impliqueu-vos des
clar,
del primer dia
sí.
En aquest mètode del Suzuki, que sí, perquè... val molt la pena, perquè al final el resultat és el que compensarà tots.
I també és un treball de pares a fills, saps? També és, jo penso que a vegades és un repte també com un altre entorn com van a jugar al parc o van a, doncs és un altre context en què ells són partícips d'aquest aprenentatge i molts pares ho viuen molt positivament perquè és el seu moment amb el seu fill i a més és un mètode que no només hi ha les classes individuals sinó hi ha les classes en grup, es fan colònies, es fan intercanvis, per tant don molta vida a la família i tot i que és, mira, una mica com anar a jugar a futbol o bàsquet,
és compartit,
no?
És compartit. Saps?
De dir, doncs el nen allà doncs, té les seves coses però després en canvi, quan okay. Van a veure els partits o van a veure... No? En aquest sentit hi participen tots i en gaudeixen. Llavors, doncs, tots saben que un nen no jugarà bé a futbol ni a bàsquet si només va dir un dia entrenar i fa quatre coses. Vull dir, i aquesta, per mi el repte a vegades el moment, en el camp esportiu ho tenen molt clar, no? Com funciona la cosa, i la música no és gaire més diferent, i si ho viuen positivament, que és el cas de moltes famílies que jo tinc i que comparteixo, doncs és genial fer això amb música, no?
Uh-huh. El que passa que això sembla com que vagi en contra del signe dels temps, perquè tot allò que té a veure amb la immediatesa, ara mateix ho tenim molt assimilat i està ben vist. És a dir, que tot el que són projectes a llarg plaç, amb molta perseverància, amb molt vincle de les famílies, cada vegada costa més, perquè tothom té enganxat amb els imants a la nevera els horaris familiars, que són molt complexes, perquè hi ha, com més nivell cultural hi ha, més activitats extraescolars hi ha. Sant Cugat, per exemple, han patit molt d'això a l'escola.
No, i a vegades també la professió del pare,
i aleshores moltes vegades els nens fan activitats extraescolars, que està molt bé, en fan moltes perquè són tastaulletes, però no fan només música, i a més els pares aprofiten mentre estan per anar al súper, per anar al no sé què. És a dir, que ja el moment de la classe en si mateix ja és complicat. Clar, la presència dels pares. A casa, el dia a dia, que és una cosa que des del punt de vista dels sociòlegs i dels estudiosos dels comportaments actuals criden l'alarma de dir, és que s'ha d'estar molt més amb els fills. No pot ser que estiguin més hores al cap de la setmana amb una PlayStation o amb les tablets que amb la mare o el pare al costat, no?
Clar,
però això és el que està passant, en realitat.
Per això sí que ens és molt important al principi, abans de començar les classes de música amb Suzuki, doncs és fer algunes reunions amb els pares, unes xerrades per explicar-los molt bé en què consisteix, no? I que també actualment et trobes en famílies que tenen moltes ganes d'aquestes educacions lliures, d'aquestes educació, o sigui, que realment busquen molt pels seus fills, metodologies innovadores, i vull dir que per contrast, doncs potser fa més anys la gent, doncs, bueno, no s'hi posava tant, les famílies, en com ensenyar, i ara s'hi posen, però bueno, sempre has de dir això, de que és una cosa que necessita constància, que un nen de 3, 4, 5 anys, fins i tot els hi recomanem, si ara no hi ha temps familiar, perquè les feines dels pares doncs no casen massa amb els horaris, no podem trobar aquella estona tranquil·la per estar amb els fills a treballar això, potser esperem una mica més, que siguin més grans, perquè amb 3, 4, 5 anys necessites molt la paper dels pares, i si no el tens, el nen també, clar, si allò no avança gaire perquè no pot treballar gaire, doncs... Però per nosaltres, per això és important el que volia dir abans, que el mètode estimula molt el fet de trobar-se amb els altres. Per tant, quan tu comences i fas classes de grup i veus els altres nens més grans i comparteixes amb els pares l'experiència, i és com una cosa que llavors ells es van convencent, no? I això els ajuda a agafar confiança i dir, ostres, doncs mira, si aquella família m'ha explicat això, l'altra m'ha... I aquest procés, com que és un procés molt gradual... Jo penso que això també ajuda a vegades a les famílies a dir, va, això ho podem fer. I quan veuen els resultats, clar, tinc molts alumnes que et diuen, és que qui ho hagués dit, que aquell nen que no parava la classe i no hi havia manera, doncs, com està gaudint ara? En aquell moment també gaudia, però bueno, la pare patia perquè pensava, i ara no sé si cada nen té cada any és diferent, un nen de 3 no té res a veure el de 4. Fins i tot, actualment, amb Suzuki tenim una formació abans dels 3, que es diu Suzuki Early Childhood, que és amb pares també, pares i nens, sense instrument, però per estimular certes bases que a partir dels 3 anys, quan l'agafin, ja estiguin fetes, no? Era una formació que no va fer directament Suzuki, però sí que la va avalar quan la va desenvolupar una professora americana. I bueno, i llavors veus ara això, pares que busquen aquesta experiència de compartir alguna cosa més amb els seus fills, i a vegades la música és allò que tenen pendent, que els hagués agradat o que havien tingut quan eren petits, o altres que els has de convèncer que la mala experiència que havien tingut ells d'una formació tan tradicional com havien patit fa 15 anys o 20, bueno, 20 anys enrere o més, de conservatoris, d'exàmens, que amb Suzuki no ho vivim així, d'aquesta manera. No hi ha exàmens, fem concerts, fem... Llavors, bueno, també has de treballar-ho, això. Forma part del procés.
És un mètode per compartir.
Sí, és un mètode per compartir.
Sí, sí.
No hem parlat d'una cosa molt interessant, que pels músics és un tema que crida molt l'atenció, que és el fet del tocar d'oïda, del tocar per repetició, o de l'utilitzar o no partitures, perquè normalment s'associa al món de l'ensenyament de l'instrument en el món de la música, diguem-la entre cometes, si vols, clàssica, s'associa de seguida al fet de l'aprenentatge del llenguatge musical que està imprès en una partitura, que hi ha una clau de sol, de fa, del que sigui, després hi ha una sèrie de notes, negres, corxeres, semicorxeres, etc., i uns compassos, i això s'aprèn o abans, com es feia abans, o simultàniament amb l'instrument. Però el mètode Suzuki, diguem que actua una mica paral·lelament
aquest,
en aquest sentit.
Sí, aquest és un dels
no?
punts que abans parlaves de les crítiques, així, que potser fa uns anys, bueno, molts professors a vegades et poden dir Suzuki sí, toquen molt, però no saben llegir, no? Toquen moltes notes per minut, però... I això ara jo crec que no és així. Passa que potser, doncs, bueno, abans doncs, s'havia afavorit més això. Em refereixo en què, pel mateix moment, pel procés que dèiem abans, que la llengua materna els nens no l'aprenen a escriure, sinó que l'aprenen a fer, i quan ja tenen les estructures, doncs, i allò ja té, està... O sigui, aquell llenguatge ja flueix, comences a voler tenir l'interès per escriure'l, i que parlem de que comencem amb edats de 3, 4, 5 anys, que ni a l'escola fan lectoescriptura, sinó que comencen més tard, als 5, 6 anys potser. Llavors, doncs, en aquest cas, nosaltres treballem molt per imitació, en el sentit de que els ensenyem això, a escoltar. Els estimula molt l'atenció, la concentració, perquè estan molt pendents de tu. I amb aquests instruments, a més, que el tema de l'afinació, l'oïda, el so és com molt, molt important, també t'ajuda després això, els dona molta llibertat a tocar, però sí que és veritat, i per això ens interessa tant que escoltin les cançons, és que memoritzin les peces i utilitzen la partitura a vegades a casa com a guia, o que tu els hi fas petites referències, però perquè ells les vagin aprenent. Quan són més grans, avui dia la majoria de Suzukis als 6-7 anys intenten, bueno, com altres nens, a fer llenguatge musical, fins i tot hi ha llibres que parteixen del Suzuki per estimular la lectura a partir del procés que ells han fet. Jo crec que totes les escoles, siguin Suzuki 100%, que hi ha escoles que només fan formació Suzuki, busquen sempre ara ja aquest complement del llenguatge, no? Tot i que potser et pots trobar nens que hagin pogut fer tota la formació i no sàpiguen llegir directament una partitura. Això també t'hi pots trobar, eh? Però disfruten i toquen, no? Que a vegades també et fa patir aquell nen que sense la partitura allà davant, amb aquells patiments, no sap quasi bé ni expressar res, no? Llavors és una mica... que actualment s'intenta equilibrar com a professor, recomanar doncs, que facin llenguatge i llavors la bo que tenen és que són molt ràpids. Està tan estimulat a observar que, i escoltar que això altres nens amb tradicional no ho tenen, no? Són com més lents o necessiten... Bueno, és un aprenentatge, com tot.
O sigui que queda clar que és una fervent defensora del mètode. Laia, com conviu una professora que viu tan intensament el Suzuki en un context com l'escola de música, en el que no tothom és defensor i es pot, diguem, hi ha llibertat de càtedra, cadascú fa, els departaments s'adequen una miqueta o com funciona això, sí, però... i després quin és la possibilitat de que això es portés cap a mètodes d'aquest tipus, s'externalitzi, diguem, a nivell de les escoles, no només específicament a l'escola de música, sinó que un mètode com aquest, amb aquests postulats, no té per què ser exclusiu d'una escola de música. És a dir, que allà on hi hagi un instrument i un nen, es pot portar a la pràctica, no?
Bueno, representa que començant per la primera, a l'escola de música tenim bastant llibertat de càtedra, en el sentit de que encara que jo comenci el procés als 3 anys, si començo un nen als 7 o 8 anys, el procés és el mateix. Tècnicament tots els passos que faig, un nen de 7 anys o 8, anirà potser més ràpid d'entrada, no interioritzarà tant com el de 3, perquè sabem que 3-6 anys és una època important per l'aparentatge, però faig exactament el mateix. Jo convido sempre les famílies a entrar a la classe, no puc obligar-les a que, com en un context Suzuki, de dir, no, vosaltres heu d'estar sempre a la classe, perquè heu de vetllar per això, pel que expliquem, perquè a casa l'heu d'ajudar, perquè... I amb 8-9 anys, doncs a vegades doncs el pare no té tant aquesta sensació de que el nen és petit o ja... Però jo tinc molts pares que venen a la classe i intento fer aquest traspàs igualment. El procés és el mateix i bé, i fins i tot els convido quan ara, per exemple, farem aquests 70 anys al juliol, que a part de fer un workshop que serà molt interessant, acabem amb un concert al Palau de la Música, doncs clar, aquests nens jo convidats totalment perquè ells tenen tot el... ells poden estar en una classe Suzuki perquè les he treballat igual i per tant intento que gaudeixin d'aquest procés, tot i que més, o sigui, una mica diferent. I a part de lo d'extrapolar-ho fora d'un context d'escola de música, doncs diguéssim, el que sí que ara, per exemple, fem projectes a les escoles a Sant Cugat, el que intento, o dins de les meves aportacions, com a dins d'un claustre d'un equip de gent que coordina aquests processos, és que aquesta funció que faria el pare de seguiment, d'interès del que passa, que és el que rau una mica amb el Suzuki, doncs amb aquestes experiències, bueno, no sé si que hem fet ara les escoles de primària i algunes escoles d'aquí Sant Cugat, doncs, que ara en parlem una mica, doncs hem intentat una mica això, que el professor de mestre de música sigui aquest que el que vetlli per aquest procés i, per tant, tingui aquesta continuïtat del que nosaltres fem a la classe amb què escoltin la cançó, amb el que sàpiguen què passarà. És a dir, que dins de la meva modèstia aquest fonament pedagògic suzukià intento que sigui d'una manera també d'aquesta, però bé, un altre nivell,
No, però sempre pel professorat és molt ben rebut.
Clar, sí,
molt ben rebut,
sí.
Perquè, sobretot perquè ve precedit d'una garantia d'èxit, és a dir, que està ple de hi ha milers de nens que toquen molt bé el violí, molt petits, perquè han fet Suzuki, amb el qual seria del gènere tonto, que diuen...
Clar,
qüestionar-ho, negar l'evidència. Una altra cosa després és que hi hagi coses que tu te les pots qüestionar, o que hi hagi instruments... que siguin més, diguem, que tinguin una relació estudiant instrument que afavoreixi més el sorriu. No, per exemple, en el meu cas particular, l'oboè, doncs començar l'oboè als 3 anys és com no té cap mena de sentit, no? És com t'has d'esperar una mica, i aleshores ja a partir la fisiologia ja ho impedeix, no? Però altres instruments és perfectament possible.
No, i una cosa que contrasta molt amb el tradicional, per exemple, és que Suzuki, el primer que ensenya són ritmes molt més propers al nen, no? Per exemple, el típic de la xocolata blanca que li diem, tiqui-tiqui-tac-tac, tiqui-tiqui-tac-tac, que és un ritme ràpid. Quan nosaltres apreníem amb el mètode més tradicional, començaves amb rodones i notes blanques. Clar, per un nen de 4 anys fer... ta... t'hi pots morir.
Potser, Laia, podríem escoltar, ni que fos un petit tast d'aquest tipus d'enregistrament que s'utilitzen en les classes.
Dir que aquest ritme que ens caracteritza molt els Suzukis, aquest primer ritme que ensenyem, el treu Suzuki del doble concert de violí, molt famós, diguéssim, que comença amb aquesta cèl·lula rítmica, que és un concert, diguéssim, per un nivell molt avançat, no? I en canvi ell agafa aquesta cèl·lula rítmica i és la primera que ensenya, bueno, una anècdota que té a veure amb el mètode, no?
Escolta, Laia, no ens queda molt temps per xerrar, però no m'agradaria deixar passar una cosa que hem passat una mica així de puntetes, perquè és molt interessant, quan parlàvem d'això, de la possibilitat de que tots aquests pensaments i reflexions sobre com ensenyar música a infants i com fer que la música vagi associada no només al fet sonor, sinó al fet social, al fet de fer millors persones, més sensibles, més cultes i més relacionades entre elles, com això es pot portar d'alguna manera en contextos que no són específics d'escola de música. I en aquest sentit, enguany s'ha posat en pràctica un projecte en algunes escoles a partir d'una proposta de l'Ajuntament i de l'Escola de Música, que no tenim molt temps, però sí que estaria bé de parlar-ne una miqueta. A Sant Cugat d'això se'n sentirà parlar ara una miqueta, perquè demà hi ha convocada una roda de premsa que la convoca el mateix Ajuntament, al Turó de Can Mates, a la una del migdia, per presentar aquest projecte de música en conjunt, en el qual tu hi participes també, no en aquest cas com a representant del Suzuki, sinó com a representant dels professors de música, d'instrument, que posen en pràctica. Explica'ns una mica en què consisteix tot això.
Bé, actualment a Catalunya hi ha diverses experiències d'aquestes, d'acostar al màxim les escoles, i més a més en un moment que la música ha quedat més reduïda, i la proposta que fa des de l'Escola de Música Sant Cugat a les escoles parteix d'un projecte metodològic que es diu REMIS, que ha estat desenvolupat a nivell durant 15-20 anys des de l'escola, amb complicitats amb l'Autònoma, amb el Departament de Didàctica de la Música, és a dir, un projecte que van sortir diverses publicacions i molt enfocat a partir dels 4 anys fins a etapes més avançades. Llavors, aquest projecte de música a les escoles que fem ara, hi ha alguna escola que treballa directament amb 4, 5 anys, 6è, els projectes REMIS, però després en tenim unes com Collserola, l'Olivera i Turó de Can Mates, que a partir de cicle mitjà introduïm instruments. Llavors, evidentment que les pretensions no són de fer uns grans intèrprets, perquè el temps és molt curt, tens uns quants alumnes en poca estona, però sí que el que vols és donar una eina i despertar-los aquesta expressió, que és un llenguatge, la música, i és una manera de compartir també, per això el nom de música en conjunt. El que fem és ensenyar unes nocions bàsiques dels instruments, amb molta complicitat, com dèiem, amb la mestra de música. Fem formació amb la mestra de música, li expliquem exactament quin és el procés que estem fent, perquè el que volem és que la mestra, a la seva classe, quan té tot el grup, pugui donar aquesta continuïtat del aprenentatge específic que fem amb els instruments, perquè el grup classe està dividit en general en 4 instruments, llavors cada instrument té la seva especificitat, però sí que tenim elements en comú de treball que llavors ens aportin, entre tots aquests ingredients, a fer propostes de conjunt. Clar, és el primer any, hem començat des de Nadal, per tant, ara hem fet 5 mesos d'aprenentatge. La setmana que ve farem una petita mostra en els pares d'aquests nens que hem treballat i es podrà ja veure aquests fruits, que nosaltres estem com molt entusiasmats, perquè com a mestres d'escola de música entrar a les escoles de primària és un canvi, és un altre context. I a vegades alguns professors poden tenir una mica més de dubtes, no? Perquè no és un món que tu tinguis clar com tens l'altre. I en tots els casos estem molt entusiasmats, molt motivats en veure les ganes que tenen aquests nens de quan ens veuen arribar, perquè per ells suposa clar, una altra dinàmica, i clar, alguns d'ells tenir un violoncel entre les mans que mai a la vida s'haguessin imaginat, o dir nens que només estan fent guardiola per quan se'l poden comprar, que l'altre dia una nena feia la comunió i ja la mare ja em va portar el violoncel perquè li afinés, no? Clar, nens que mai s'haguessin plantejat, penso que ni que sigui perquè després el vulguin tocar amb més consistència aquell instrument, o tenen ja, quan sentin un instrument d'aquests, o en un context de concert, tindran un criteri, tindran unes... Si més no, sabran què suposa fer aquell aprenentatge, no? I jo crec que és l'experiència que, amb moltes ganes, que estem vivint des de l'escola, que l'hem d'anar evolucionant, perquè és un context nou i per tant sempre estarà, l'estem evolucionant, però pensem que com a experiència per l'Escola de Música és molt interessant i que tingui llarg futur, vull dir, clar.
Això, doneu-li temps. Paciència, sí. I doneu-li temps, que ja veuràs el resultat.
Sí, segur que sí. A més, és una prova de la voluntat de tot un equip d'intentar introduir canvis en la manera de relacionar-se amb els usuaris o potencials usuaris de la música, diguem. I en aquest sentit hi ha una flexibilitat en el pensament de dir, escolta, per què no anem nosaltres en comptes d'esperar que vinguin?
Això és el de Mahoma i la muntanya, no?
No és un problema perquè de gent en té moltíssima, eh? No hi ha un problema. Però sí que hi ha contextos en els que, pots afavorir o pots col·laborar a que la música estigui present amb totes les seves virtuts, que actualment ja són indiscutibles, és a dir, a ningú se li...
Puc dir que jo en un dels grups tinc dos nens que la mestra de música em deia és que me'n faig creus de l'actitud que tenen quan estan amb tu aquí fent aquesta classe, perquè són nens que normalment no estan atenent, que sempre moguts, que... i en canvi a mi em va sobtar que em digués això, perquè jo els vivia com nens, ostres, estan molt interessats i a més a més, com que hi ha nens que a vegades tenen habilitats amb les matemàtiques i això està molt ben valorat, però potser aquell nen en altre context no ho està. I nens que potser en aquest nivell més formal doncs no tenen tanta destresa i resulta que els hi poses un instrument i destaquen més que la resta. Clar, per aquell nen tenir aquell moment en què ell és conscient de que aquesta faceta artística ell li és molt més pròpia, a l'escola a vegades no afavoreix gaire, afavoreix molt la formal, però les artístiques sabem tots que queden molt reduïdes i en canvi aquell nen li estàs obrint una porta que per mi tan important com les altres, no? Uh-huh. I crec que des de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Escola de Música que puguem començar a fer aquestes experiències diu molt de les ganes d'apostar per aquestes propostes que afavoriran, jo crec, i de no deixar indiferent a molts d'aquests nens que tenen l'oportunitat.
Des d'aquest sentit cal aplaudir la iniciativa de l'Ajuntament de manera solemne, diria jo, perquè en un moment en què les administracions van deixant de banda el compromís amb tot el que són els ensenyaments artístics, la cultura, la filosofia, etc.
S'ha fet coses una inversió de buscar instruments...
En aquest sentit, anar a la contra del que són les inèrcies actuals en aquest sentit, doncs realment nosaltres estem molt, ho reconeixem d'una manera...
Sí.
Vaja, que això seria una ovació per part del públic, no?, en acabar la funció.
Doncs la veritat és que sí. Després, l'ovació final ja serà quan puguem constatar els resultats, no només, com deia la Laia, des del punt de vista musicals, sinó d'integració de la música en la societat.
Sí, jo penso que és la funció que anem a fer. És a dir, que quan els nens vegin un concert, ells puguin valorar allò i puguin gaudir-ne perquè per ells ja ha format part de la seva vida en un moment determinat, si després no ho han volgut continuar, no?
Molt bé. Xavier... Alguna cosa més? Perquè podríem estar aquí hores, amb la Laia parlant.
Imagina't, la Laia és una...
És una màquina, eh?
És una tertuliana, és la tertuliana ideal, eh? És fantàstic, t'agraïm molt. No, t'agraïm molt perquè, a més, fantàstic.
Al revés.
No, al contrari, Laia, perquè està molt bé que ho puguis explicar amb aquest deteniment, amb aquest entusiasme.
Mira, el mestre Blanc i l'alumne han estat aquí, bocabadats, escoltant-te, o sigui que...
Moltes gràcies, doncs.
No, faltaria més. Potser res més, podríem estar hores, ja tindrem ocasió en pròximes edicions, potser d'aquí uns mesos, de fer balanç d'aquest projecte, que sempre és una cosa interessant veure com s'ha rebut des de les escoles, quins són els resultats, quan ja té un recorregut una mica més llarg. En tot cas, demà serà anunciat això de manera ja oficial i veurem a veure on anem a parar. Doncs jo crec que amb això ho podem cloure el programa d'avui.
Doncs agraïm moltíssim a la Laia que ens hagi acompanyat avui. I Xavier, ens acomiadem amb una miqueta de música per il·lustrar el tema que hem tractat avui.
Amb una miqueta de Suzuki per deixar aquestes petites xutxes musicals en les nostres oïdes.
Gràcies als dos i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Thank you.
Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.